tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini de Gamma Montaño. Inmups, Avinent Grup, Montepío. Construccions, Salido Carrió. ARB2. Accessoris i recanvis Vendrell. Pollastres Pujol. Framunt i i signem immobiliària.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
No sé si em podeu rebre des de la torre de control. No m'ho puc creure, escric això minuts abans la col·lisió. Si no ens tornem a veure, que ens pillin preparats per si ens quedem perduts més enllà de mar. Venim a complir la missió, no teníem altra opció. La nostra gesta retransmesa a tota la televisió. Veig a prop el meteorit i no em permeto estar trist, però m'agradaria tornar a casa per explicar-te el que he vist.
Ei, Dami, et sento, me recibes, sóc aquí, no hauries d'haver marxat. Mira que tots t'ho vam dir, però de tu sud valent i de valent tu sud. I ara ets flotant a una galàxia que encara no ha vist ningú. No et puc dir massa, aquí ja ho hem fet tot. Recomano, breu una
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 14 de febrer, Sant Valentí i Festa Navarcles, tertúlia 90 de la 26a temporada. Un tuit publicat pel compte d'X de @soycamarero ha tornat a encendre el debat sobre les condicions laborals a l'hostaleria. El missatge, que ja acumula més de 20.000 visualitzacions i continua compartint-se sense parar, exposa la difícil situació en què s'enfronten molts treballadors del sector. Denuncia les condicions abusives a les ofertes de feina que una companya de Vigo està rebent. El missatge acompanya una imatge que mostra tres converses de WhatsApp amb exemples reals de propostes laborals que ha rebut. A la primera oferta denuncia que l'ocupador pretén que li regali fins a 56 hores de feina al mes sense remuneració. A la segona, els requisits van molt més enllà de l'experiència o les habilitats necessàries per exercir el lloc. Ha de jugar al futbolí, interactuar amb els clients, maquillar-se i evitar queixar-se. Finalment, la tercera oferta ofereix un salari de 700 euros, una xifra molt per sota del necessari per cobrir el cost de vida a la ciutat. Aquest tipus d'anuncis han provocat una onada de crítiques a les xarxes socials. Molts usuaris han assenyalat que la manca de cambrers al sector no es deu a l'absència de treballadors, sinó a les condicions precàries que se'ls ofereixen. El compte @soycamarero, conegut per visibilitzar els abusos a l'hostaleria, ha compartit altres vegades ofertes similars que reflecteixen la precarietat del sector. El debat sobre les condicions laborals a l'hostaleria segueix creixent en xarxes socials. Mentrestant, els afectats continuen buscant feines dignes en un sector que, segons denuncien, necessita urgentment millores en les condicions laborals. Avui volem parlar amb Salvador Rodó, president de Memòria.cat. El Memorial Democràtic i l'Associació Memòria i Història de Manresa ha portat aquest gener a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa una exposició per commemorar els 50 anys de la mort de l'escriptor manresà i narrador dels horrors viscuts pels deportats als camps nazis, Joaquim Amat Piniella. L'exposició és produïda pel Memorial Democràtic democràtic de la Generalitat de Catalunya i és comissariada pels membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Joaquim Aloi, Pep Castilla, Jordi Pons i Salvador Redó, que també són els autors del llibret de 48 pàgines editat per acompanyar la mostra i que n'amplia les explicacions i el desplegament fotogràfic. Amat, una veu jove i crítica, guerra civil, exili i deportació, sobreviure a l'infern, violència i crueltat, ja són aquí, Kael Arraig, la novel·la sobre els catalans als camps nazis, uns ulls terriblement cansats i un símbol de la dignitat humana contra la barbària, formen part d'aquesta exposició de com va ser construïda. I afegir també que el Teatre Cursal de Manresa va acollir el 27 de gener l'acte central del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, que el que pretén és que la gent jove visibilitzin el que va passar durant la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, arreu d'Europa. Saludem doncs a Salvador Redó, benvingut.
Gràcies.
Saludem a Josep Candàliga, benvingut.
Bon migdia.
I a Vicenç Mauri, què tal, com esteu? Per cert, he començat parlant de Sant Valentí. Quantes targes diríeu que s'envien a Gran Bretanya el dia de Sant Valentí? Jo he al·lucinat. 25 milions de targes postals. És brutal el que passa. Jo crec que aquí això ho podríem comparar amb les roses que regalem el dia de Sant Jordi, perquè aquí jo diria que celebrem més Sant Jordi,
sí,
no?
Sí,
que no pas el dia dels enamorats.
Sí, està bé. Jo voldria ser l'impressor que imprimeix aquestes targes, eh?
Sí, no?
Sí, només faria això.
Sí. Ara es veu que ha baixat molt el tema de la impressió de targes,
sí, clar,
perquè
clar,
molta gent ja s'ho fan ells,
sí.
Molta gent ja ho fa per correu electrònic,
la majoria, crec.
Per tant no es fa servir correus, sí. Però imagineu-vos en el seu moment,
clar,
quan no existia els mails o els whatsapps,
clar,
com deuria anar això, eh?
Passa que si fossis l'impressor, a lo millor te les farien fer tan barates.
Ah, sí, que potser no els sortiria a compte.
Els números.
Havies de queixar com
sí,
els
dels. Sí. I segurament pagament a 180 dies.
Sí, saps què em passa? Que el meu primer ofici és el d'impressor, vaig fer 16 anys d'impressor a Montserrat. Jo encara tinc el xip dels impressors d'abans en aquestes coses, no? I, clar, era una altra pel·lícula. O sigui, no... Les facturacions es pagaven...
Es pagava tot.
Sí, abans es pagava, no... Anaves a buscar el paquet amb el que fos i ja pagaves, no? No pateixis, ja t'ho faré pel banc. Pel banc, no, o sigui, tens els cèntims. Jo encara vaig amb aquest xip, i és veritat, clar, sí, aquestes targes, això... En tot cas, haurem de buscar una altra paraula, que no és ben bé targe, el que s'envia.
Exacte.
Sí, sí.
Escolta'm una cosa, Josep, estàvem parlant del tema de l'hostaleria, sí. Per descomptat el Vicenç coneix el món de la petita i mitjana empresa, però hi ha moltes ofertes laborals d'hostaleria?
De necessitat de l'hostaleria, com altres sectors també n'hi ha, però l'hostaleria és un sector que té necessitat. També és veritat que els restauradors també han modificat una mica les obertures per cobrir els horaris. Hi ha molts llocs que tanquen dos dies a la setmana, els vespres no fan sopars perquè no fan sopars, i llavors totes aquestes coses, pues, arriba un moment que al final la situació, el no tenir personal, què fas? Cremar el personal que ja tens existent, no? Llavors això, jo penso que això és una de les coses que realment estan patint la restauració, a part de que llavors tingui gent que sigui una mica professional, que també costa molt, perquè trobar gent que tingui una mica de a part de poder treballar els caps de setmanes quan realment la gent no es treballa habitualment, i res, i també hi ha molta part d'estranger que és el que està agafant aquestes feines, perquè la gent d'aquí no vol aquests compromisos de dissabtes i diumenges. Sempre hi ha excepcions, eh? No mal interpretem, no? Però sí que és veritat que costa molt més d'això. I també ens hem de fixar, com vas a Barcelona o vas a aquestes ciutats més grans, que la majoria de restaurants que tenien un nom tradicional d'aquí l'estan portant gent de Xina, de Pakistà, o encara que sigui la barretina catalana, doncs potser entraràs a dintre i hi haurà xinesos, i carrer, que superbé, eh? No? Perquè va més que estigui obert que tancat, no? Però que sí que és veritat que ha canviat molt aquest món, i que el tema d'aquest cas del que comentaves aquí jo penso que sí que hi ha moltes coses que es fan malament. a nivell de la restauració, i venim també de treballs que a lo millor pues es treballa molta gent sense contracte o contractacions de molt poques hores, la restauració. Llavors això al final arriba un moment que esclata una mica, perquè la gent també busca una mica la manera de poder tenir una continuïtat, a cotitzar a la Seguretat Social les 40 hores, i crec que això, jo crec que s'està endreçant, però costa una miqueta encara, perquè la cultura no és la que hauria de ser, no? Vull dir, jo crec que en aquests casos, i això, aquestes ofertes, tu ara, per exemple, no pots pagar per sota el salari mínim. Clar. Vull dir, qualsevol contracte que tu faiguis, tu no pots... Bueno, és que si pagues menys, t'ho reclamaran i hauràs de pagar, vull dir, i la restauració està per sobre el salari mínim, vull dir, entenem que aquests casos, pues, són excepcions, i penso que és una mala imatge que vagin donant amb aquests portals o aquestes comunicats que faguin de Twitter, Instagrams, i per poder captar gent, i llavors aquí vas a buscar gent desesperada que no té res a lo millor i t'agafarà això perquè sí, però que això durarà 4 dies, perquè al final no és lo correcte, no?
Un segon només, Vicenç. Obrir com dos canals abans de parlar amb el Salvador respecte al tema de la professionalitat.
Sí.
O sigui, per un cantó tenim que estan sortint de les escoles d'hostaleria una quantitat de nois i noies molt preparats, que la majoria van a hotels del standing i a restaurants de l'standing. A la que baixem el nivell ens trobem estudiants, sí, treballant a l'hostaleria, sí, sobretot a l'estiu, i en canvi a Madrid hi ha professionals de la restauració i que estan, a més, molt ben pagats.
Saragossa i tot aquest lloc.
I ells ho diuen, sí. Ells ho diuen, és que venim a Catalunya i si una cosa trobem a faltar és professionalitat en els restaurants, i tenen tota la raó del món.
Cambrers que portin molts anys, hi ha pocs llocs ara.
Sí.
Vull dir, i llavors... És veritat que és el camarer...
A Montserrat, potser,
és el camarer, sí, bueno, però a Montserrat tenen una altra cosa, que a Montserrat, evidentment, no. Hi ha una cosa que necessites molt més, que això sí que s'està acabant, que és el camarer que sàpiga pinçar.
Sí, clar.
Que sàpiga pinçar vol dir agafar una cullera, sí, una forquilla, clar, i portar una plata de 14 quilos.
Clar.
Vull dir que... I no taquis a ningú. Vull dir, jo crec que el concepte de la restauració ara, el que és cambrer, és un portaplats. És un portaplats,
sí,
i que realment, bueno, pot portar això. I també l'altra cosa, que la cultura que hi ha, que evidentment s'estan formant grans gent en cuina i en cambrers, també, però també una cosa que sempre s'ha tingut en compte, que a vegades costa de que se'ls expliqui això, una cuina s'ha de netejar, no tot és fer el plat maco i d'això, s'ha de netejar, s'ha de muntar les taules, totes aquestes cosetes, jo crec que ens falta molt, sí que hem innovat molt i tenim una cuina creativa molt maca i tot, però vull dir, també hi ha d'haver això a darrere que va lligat amb la restauració.
Sí, jo diria que el tema de la restauració és, si fa no fa, com la majoria d'activitats, no? Però té una diferència, com es explicava.
Ai, caram, el telèfon.
L'he parat, però no sé què ha passat. Es podia pagar molt amb negre abans, no?
Yeah.
I la restauració, com que la gent que anava a dinar pagava amb negre, pues es podia pagar molt amb negre. Ara, com que això és complicat, perquè com a mínim el té molt salari mínim, què fan els empresaris que estan sumesos al low cost, perquè el low cost famós aquest de comprar barato, i escolta'm, anar, el dia que has d'anar a fora, creus que has de mirar si en val 13 o en val 14? Vull dir, però esclar, la gent va, mira molt el preu, i llavors el servei és el que és, i l'empresari, perquè li surtin els números i hagi de pagar una cuina d'un restaurant nou que val un dineral, pues intenta que faci coses d'aquestes que es fan, no? Però jo penso que això del low cost ens ha fumut a moltes empreses, eh? O sigui, treballar barato, o sigui, han començat fins i tot les línies aèries, pues abans, si tu havies d'anar a Nova York, tu havies de pensar, i ara te'n vas a Nova York per 4 duros, però també tens els serveis que tens, eh? O et perden la maleta, o et fan pagar no sé quan per la maleta. Vull dir, això de voler comprar barat, per mi, és un mal de cap per molta gent, eh?
I el cost d'una persona, estem parlant d'una persona, un ajudant, eh? Vull dir, te'n pots, un cost brut pot costar 25.000 euros o 26 a l'any, un treballador. Vol dir que el que té contractat una persona són diners, i el que dèiem, acostumats a que, pues, bueno, es podia pagar una part oficial i una part no oficial i tot això, suposo que això també no ajuda. Llavors, per això hi ha aquests canvis, pues, en tema de que ha pujat tot molt, a part del producte, que també ha pujat, pues, també puja tot, i això és una de les coses que està passant.
Anem a part, digues.
Deixes dir un parell de coses. Sí, tant, el tema de l'hostaleria sempre m'ha interessat molt, perquè ja se'm nota que jo sóc un bon menjador. I per tant, doncs, bueno, si tingués més cèntims, aniria més sovint, però com que hi ha els que hi ha, doncs no hi anem tant, i llavors tirem més. Sí, és veritat tot això que dieu, però jo recordo que quan l'any 89-90 corria per la Cerdanya, el primer any vaig estar a Dispesa, i vaig viure bastant de prop el tema aquest de l'hostaleria. En aquell moment, ja allà ja es pagava molt malament l'hostaleria. O sigui, l'hostaleria generalment ha pagat molt malament, sempre. Ja se m'enfadaran, tinc amics hostalers que igual se m'enfaden, però és que en general es pagava molt per sota de les necessitats. Què passava llavors? Que aquells cambrers o aquelles cambreres que venien de Portugal, ja llavors, o sigui, no és novetat ara això, és que venen de fora ara, no, estem parlant de l'any 89, Portugal, venien de Portugal.
Andorra, molts portuguesos.
Venien de Portugal i cobraven, doncs, justet per viure, però què tenien? Pues tenien l'habitació a l'hotel i tenien el menjar a l'hotel. Llavors una cosa anava per l'altra i podien encara enviar, podien encara enviar cèntims a casa. Tot això s'ha anat acabant.
Exacte.
Tot això s'ha anat acabant en contra d'ells i a favor d'anar mantenint, doncs, uns salaris, almenys en aquella zona d'allà dalt, uns salaris complicats. Recordeu, l'any passat encara sortien reportatges sobre la Vall d'Aran, que cambrers i cuiners i gent de l'hostaleria, gent que feia els llits als hotels de dalt a les pistes, havien de dormir a baix en unes rulots.
I els pagaven per habitació, enteneu? 2 euros o alguna cosa així.
A l'hostaleria hi ha molta feina a fer, molta feina a fer. Que passa que, clar, mira, jo l'altre dia, ja fa uns dies, vaig anar al Parlament, vaig tenir la sort al Parlament ja, per una altra història, no per feina ja, perquè això ja queda lluny, i vaig anar a dinar allà on anava a dinar sempre, que és un restaurant que hi ha al costat de l'Arc del Triomf. Em va atendre un cambrer...
Que fa cantonada,
sí. Ja hi has anat, eh?
Sí.
És un lloc habitual, la gent que es mou per aquella zona, bueno, que es mou pel Parlament. I em va atendre un cambrer que devia tenir... Bueno, ja estava a punt de jubilar-se, vaja. Escolta, magnífica. És que el vaig abraçar. Però no ho dic de broma, eh?
Sí, sí.
Amb l'altre que anàvem, ens vam aixecar i el vam abraçar, perquè és que realment va ser d'una atenció espectacular. I vam anar de menú, un menú de 19 euros i mig. Vam dinar estupendament bé, era un dijous, vam fer paella, i vam, escolta, l'atenció d'aquell cambrer ja va valer tot el dinar.
I tant.
Clar, què passa? Aquell home no va estudiar hostaleria. Aquell home va aprendre hostaleria des dels 14 anys, en un restaurant, en un bar... M'entens? Quan tu deies això dels...
Sí, sí.
No sé quin nom has dit, però a Montsant deien transportistes.
Sí, sí.
Hi havia gent que jubilava fent de transportistes.
Sí, sí, sí.
No de més i s'ha acabat el tema. O no li interessa, no? Però clar, tu començaves un aprenentatge i començaves, què? Pelant patates. En el meu cas, es comprant a l'impremta. Eh? O treballant, sí, sí. Treballant ja, perquè a mi sí que vam tenir la sort que hi havia monjos que ja ens ensenyaven l'ofici als 14 anys. Però escombrar els dissabtes, que quan es treballava els dissabtes, no t'ho treia ningú. I anar fent lavabo de l'impreta tampoc no t'ho treia ningú, m'entens?
Sí, sí.
I clar, ara això la gent estudia i fan molt ben fet, aprenen molt i fan molt ben fet, però clar, et plantes amb 18 anys i quan te'n vas a un lloc a treballar, el primer que et demana l'amo és i tu què saps fer?
Sí, sí.
M'entens? Clar. Llavors t'han de pagar pel que saps fer.
Doncs mira,
és complicat, és complicat.
A l'any 84-85, que va ser el creixement de Benidorm, els hotels estaven farcits de xicots i noies d'entre, no tenien ni 18 anys alguns, d'entre 16 i 24, 25 anys, que els posaven a dormir als sòtanos dels hotels, a miteres.
És que és tremendo.
Que les noies al matí estaven fent la neteja dels hotels, a la tarda consergeria, els nois al matí consergeria, a la tarda ajudant a la cuina pels sopars, que a vegades feien sopars de gala i de festa i tal, i molts nois al vespre a les discoteques de l'hotel. I que els hi pagaven una misèria, que com que ja tenien, diguem-ne, les necessitats bàsiques cobertes, ho enviaven a casa.
Sí, ho enviaven a casa. Jo això ho he viscut, per això ho explico. També he de dir que l'hostaleria aquí a la comarca ja fa molts anys, que déu-n'hi-do,
ha millorat,
la bona hostaleria que tenim des de les èpoques glorioses del gremi d'hostaleria, amb el nom cap al nom de l'Antoni Pallarès, per exemple, doncs l'hostaleria nostra, hòstia, perdó, però vull dir que res a envejar, eh?
No.
En qualitat,
en tot.
En preus, jo diria que també en preus, ja sabem que tot val cèntims, eh? Però... Bueno, jo trencaria una llança a favor de l'hostaleria, de l'hostaleria tradicional, de la gent que tots coneixem, perquè hi ha de tot. Sí, però, bueno, sí. Vas a Roma,
sí.
I l'última vegada que hi vaig ser, a la plaça de la República, que és un lloc que nosaltres, que és a prop de Termini, i ens va molt bé, doncs tot eren pakistanesos i tot feia la mateixa olor.
Sí.
En 4 anys, vam espaiar la penúltima, a l'última, uns 4 anys, va fer un canvi brutal, o sigui que això és a tot arreu.
A tot arreu, sí, arreu. Sí.
No cal.
Si vas a Madrid també trobes xiringuit.
Sí, també n'hi ha. Sí. El que passa que hi ha els bars-restaurants típics, a Madrid, a Saragossa,
clar.
Són de tota la vida i que han mantingut l'essència perquè tenen els treballadors.
Que és el cas d'aquest restaurant que vam anar nosaltres, que tu, Vicenç, coneixes.
I si hi ha un de jove que s'enganxa allà, pot aprendre molt.
Clar.
El que passa que tu, Salvador, has tocat un tema que no el tocarem ara perquè necessitaríem 3 programes.
No, perquè he vingut a parlar del meu llibre. No del meu.
Has tocat el tema de l'aprenentatge. I l'aprenentatge, l'administració catalana, espanyola...
No, se l'ha carregat, se l'ha carregat.
Perquè se l'ha carregat. I l'aprenentatge és vital. Abans em venia un senyor a casa a arreglar una porta amb el pany i això, i portava un aprenent que li costava pocs diners. Ara això no està permès perquè aquell fuster que té feina a guanyar-se la vida vol abusar d'un senyor i li ha de pagar pràcticament el mateix que cobra ell. I això, ja dic, donaria per molts programes,
però és una
lacra que estem patint tots els oficis, tota la gent que tenim.
Si no hi ha aprenents, no hi ha oficials.
No. Sí, i els nanos van estudiar el que els ve de gust. I abans aprenien un ofici al costat d'allà on els hi pagaven una petita quantitat.
Exacte.
Però els sindicats per això és explotar lo que quiere el empresario. No sé per què collons parlo castellà ara, però vull dir, quan parlo de sindicats, però vull dir, el sindicalista diu que l'empresari el que vol és explotar amb una persona jove, pagar-lo poc i fer-li fer la feina. I no és veritat això, però bueno.
Anem a parlar del Kyle Raig, de Matt Piniella, d'aquest acte que es va fer al Teatre Cursal de Manresa, que realment el que es commemorava és el 80è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz. I em va sorprendre, no sé si és que van triar malament els nois, el poc que els nois, que ho vaig veure per TV3, em va sorprendre el poc que aquells nois sabien de tot el tema dels camps d'extermini, quan potser és que Manresa hem tingut un professorat molt valent que ho han explicat, ho han fet estudiar, ho han fet llegir, però els nois aquells, nois i noies, no sabien de què parlaven, eh?
Sí, i aquells nois ja eren els conscienciats.
Imagina't.
Aquells nois ja venien ensenyats de casa, en aquest cas de l'escola. És cert. Aquest és un problema, això te'n donaria per molt també, és un problema de falla del sistema educatiu, això d'entrada. Això és claríssim. Després, és un problema de la transició democràtica. La transició és anar d'un lloc a l'altre, pot ser sense fer gaire soroll, no? Bueno, recordeu allò, ruptura, no? O transició? Va guanyar la transició.
Sí.
Bueno, doncs es van guardar tots els cadàvers a sota la catifa, a condició de que no aixequessin la pols, i anar fent-la viu-viu, no?
Clar.
Això se'n diu, a Espanya se'n diu reconciliació. I això té un preu, i el preu és el desconeixement. I no hi ha res més dolent que el desconeixement i la ignorància. Bueno, ho estem veient ara aquests últims anys arreu de, bàsicament d'Europa, però diria que arreu del món, el triomf dels totalitarismes, clar. I sortia a la premsa la informació brutal de que el 40% del jovent que viu a Catalunya es declara partidari d'una dictadura. clar, això fa posar els pèls, els pèls de punta, no? Clar, és desconèixer que és un règim totalitari. No? Però tampoc no ens ha d'estranyar. Vull dir, a Rússia hi ha molts russos que estan encantats amb el Putin. Vull dir que, i a la Xina, com que es deixen ser capitalistes, sempre que no qüestionis l'Estat...
Escolta, que quan jo vaig estar a Equador...
Estan encantats de la vida.
Estaven enamorats del Correa, eh?
Clar, sí, vull dir que...
Imagina't.
És allò dels romans, no? O que s'adjudica els romans, el pa i el circ.
Sí.
Doncs si tu dones pa, no gaire tampoc, no fos que ens empatxéssim, i sobretot dones circ... Home, tranquil, eh?
Vull dir, no, i també suposo que aquests països com Rússia hi ha molta misèria, hi ha molta gent que no arriba, vull dir, a Rússia...
Tu compte que allà on hi ha gent que viu molt bé, hi ha molta gent que viu malament.
Sí, sí.
Perquè això és un xiclet, però hi dona pel que dona l'economia,
sí.
M'entens? Llavors, si vols acumular molt una banda, has d'estivar de l'altra. Vull dir que no hi ha gaire secrets en el món de l'economia. Es fan moltes tesis doctorals al voltant de l'economia, però és allò de casa, no allarguis més el braç que la màniga.
No.
I aquí resumiríem.
M'agrada molt que portis el llibre del Kael Arraig, perquè a mi la primera persona que me'l va recomanar, i en aquells moments estava...
L'ensenyo?
Sí.
Molt bé, doncs l'ensenyo.
A mi me'l va recomanar el Jacint Carrió. I quan me'l va recomanar, que era als anys 80, doncs estava exhaurit. Clar. I afortunadament el vaig trobar en un mercat de tercera o quarta mà, però el vaig trobar.
Sí.
I recordo que la primera edició de les Tertúlies, ara ja fa 26 anys que les fem, la primera temporada era una època que es parlava molt de que els nens tornaven a llegir gràcies a que havia sortit el Harry Potter.
Sí, és cert, això és cert.
I va venir el Joan Badia,
sí,
i li vaig comentar, escolta, Joan, per què jo acabava de llegir el Kael Arraig? Dic, escolta, dic, els nanos de l'institut els hi feu llegir uns rotllos de llibres només sortim del mecanoscrit del segon origen de Pedrolo i poca cosa més. I per què no els hi feu llegir aquell llibre que és d'un Manresà?
Sí.
I el mecanoscrit encara està bé.
Però
d'altres rotllos que deia, per favor. I em va dir, ostres, diu, pues mira, en parlarem. I a partir d'aquell dia, el Joan Badia van començar a treure el Kael Arraig, i aquí, a Manresa és un lloc on es llegeix aquest llibre i on els nanos fan treballs, van a Mauthausen i tenen una certa conscienciació. Per tant, aquí podríem dir que estem una mica millor que d'altres
estem
llocs.
Estem bastant millor, i realment jo quan tenim contacte hi ha dos membres del grup, tres, vaja, que hi han tingut molt més contacte que no pa això, eh? Jo sóc bastant novell en el tema aquest perquè m'he dedicat a fer de periodista i fins que no m'he jubilat no tenia temps per fer gran cosa més. Que són el Pep Castilla, el Jordi Pons i el Quim Eloi. Aquesta gent ha sembrat moltíssim i es va recollint. I dic que es va recollint perquè jo, que sóc neòfit, i vaig als actes on participen el jovent, l'acte de retorn del Mauthausen Manresa, surts una mica esperançat i de vegades fins i tot emocionat, perquè veus que s'ho prenen amb ganes, que quan van a l'acte, una cosa que dius, vaya futilesa, doncs quan van a l'acte es muden, m'entens? O sigui, aquest jovent, quan va a aquests actes, es muden, s'arreglen, són conscients de que van a un lloc important. I a la mainada que va venir el dia 27 aquí al Cursal, aquí a Manresa, vaja, i a l'acte del Cursal, també anaven mudats, m'entens? O sigui, anaven mudats, anaven arreglats, anaven bé, vull dir que eren conscients de que anaven a un acte que era important. I a mi això em sembla que està molt bé i que és molt important, perquè a veure, no sé, si hi havia 400 nanos, nois i noies, no? De batxillerat. Dius, home, no són gaires. No són gaires, és igual. Però les revolucions sempre les han fet les minories. I per tant ens convé mantenir aquest caliu. I la feina que fan aquests professors arreu de Catalunya i arreu dels països catalans i arreu d'Espanya, perquè hi ha molts memorials similars als nostres, Extremadura, Andalusia, les Castelles, hi ha molta gent que està picant pedra. Home, això és indispensable. Anem coixos i sempre anem a remolc, perquè no pots competir amb el TikTok. Però, en fi, avanço que nosaltres ja ens hi comencem a enganxar molt amb el TikTok també, perquè hem d'arribar a les capes joves, perquè estem en un moment bastant perillós.
Sí.
Sembla que no, perquè hi ha molt ju-ju-ja-ja, però estem en un moment molt, molt, molt perillós.
És que, fixeu-vos una cosa, el Pep Castilla que ell comentava i el Jordi Baciana vam fer amb l'Anna Rotllano un viatge a París. I a París vam anar a visitar el cementiri del Père Lachaise. I allà hi ha monuments dedicats, evidentment, a la Segona Guerra Mundial, els que van morir. N'hi ha un d'enorme, que és dels republicans espanyols que van perdre la vida. I clar, quan vam veure allò vam dir, nosaltres no, aquí no els hi reconeix ningú el que van fer aquesta gent.
No.
I a la gent que van salvar, i molts que havent estat a la resistència i havent estat a camps d'extermini, que eren apàtrides, que els van matar. O sigui que, i aquí no ho reconeixem, però és que clar, dius, bueno, potser a les Espanyes, jo estic d'acord amb tu, que es fa molta feina, Andalusia sobretot...
Sí, són quatre gats, però són, bueno, són grupets, són bastants grupets de quatre gats.
I a l'Orca els arrossega molt, també. Però l'altre dia el Josep Puguet feia una reflexió a TV3 que deia, sí, però és que per tot Catalunya, i sobretot pel barri antic de Manresa, veus les, com es diuen, les pedres...
Els tols Perstein.
Exacte. Sí. Però en una ciutat com Barcelona no n'hi han.
No.
El govern de la ciutat de Barcelona...
No ho ha fet mai, sí.
No ho ha fet mai, del color que sigui. Hi han hagut socialistes i convergents.
Bueno,
comunistes.
Sí, sí, però tothom, tots aquests van optar per no fer ruptura. I això té un preu.
O sigui, jo penso que això que dius és la clau del que ha passat aquest país. O sigui, va venir el tren de la democràcia i van haver uns quants que van tenir tanta pressa en pujar-hi que no van deixar baixar els que ja hi anaven.
No, exactament. Sí, sembla magnífic. I van trobar tots encantats de la vida de conèixer-se en el vagó.
A dalt el vagó, seient malament el que fos. Clar. Però en lloc de dir, nois de la dictadura, baixeu tots, militars, poder judicial... polítics, baixeu tots del tren que ara pujarem nosaltres de mica en mica.
Això ha tingut un preu i ara s'està pagant aquest preu amb moltes derivades, però sobretot en el món de l'educació. O sigui, no pot ser que els plans d'educació no s'hagi... O sigui, a veure, si s'estudia la Segona Guerra Mundial, que no ho sé, però si s'estudia Napoleó... pots estudiar la Guerra Civil Espanyola? Que a més va ser un laboratori de proves pel que va venir després. No pot ser. Perquè llavors s'adoctrina.
A més que no va trigar gaire, perquè el 18 de juliol es deia que Franco havia guanyat la guerra i el primer cap de setmana de setembre ja en veien Polònia. O sigui, van anar a una velocitat a fer el que ja s'havia fet en aquí.
Sí, sí, aquí s'acaba la guerra l'1 d'abril i al cap de 4 dies ja havia entrat els sudets, etc. No? Però vull dir que sí, però sembla que no, tot això s'ha oblidat. I ja està, i aquí estem. Vull dir, pot ser que un partit nazi, no parlo dels neos perquè això sempre m'ha semblat una solemne tonteria, però o és o no és, diguéssim, no? Pot guanyar les properes eleccions a Alemanya.
I més després d'ahir de l'atropellament massiu que hi va haver d'aquest afganès que va atropellar no sé quanta gent.
A Suècia pot passar el mateix.
En els països.
No sé, la Rússia de Putin, no sé si se'n diferencia gaire tot el que pugui passar. Perquè, clar, s'ho ordeno, mando que s'haga pronto, si no t'agrada, et fots.
Bueno, l'altre dia em va saltar algun d'un xiquepís, no?
Clar, vull dir, ara en aquests moments estem en un moment de discurs del Trump que és incendiari, ho és molt, el Milei a l'Argentina, tenim els nostres, i els d'allà, i els d'allà, a Itàlia estan governant, a Hongria estan governant... I estem en això, per tant, ens interessa molt, perquè a més és molt llaminer tot el que diuen, i és que estem repetint esquemes, perdoneu, però estem repetint esquemes dels anys 30. Estem repetint esquemes dels anys 30, amb unes democràcies liberals que han abaixat els braços, amb unes esquerres que han abaixat els braços, i per tant, com que no hi ha contrapoders, estem aquí.
Explica'ns aquesta exposició que veu fer i que va durar pocs dies. Jo espero que la torneu a fer,
sí, no, que va. Ara ho explico. Ho explico. Mireu, nosaltres per el 50è aniversari de la mort de l'Amat Piniella, que va ser el 3 d'agost del 1974, doncs ens vam proposar, quan dic nosaltres, vull dir l'Associació Memòria i Història de Manresa, ens vam proposar fer l'any Amat Piniella. D'això dels anys de... Això és un llistat que fa l'administració de la Generalitat i els que pensen, doncs pensen els que pensen. Però dic, ho va pensar amb l'Amat Piniella i nosaltres sí. I vam dir, no, ens farem nosaltres el nostre propi any, el començarem quan ens sembli i l'acabarem quan vulguem, que potser és nostre. I vam anar a proposar-ho a la direcció del Memorial Democràtic, que en fi, amb els quals nosaltres ens entenem moltíssim i molt receptius, i ens van dir que sí a tot. Amb la qual cosa ens van posar un problema a sobre, perquè vol dir molta feina. Però vaja, i vam començar ja a pensar en una exposició dedicada bàsicament als escolars. Per això tot el rotllo que he fet al començament. Els escolars de l'última etapa d'ESO i primer i segon de batxillerat. I això, L'exposició és això, i al final ha sortit una exposició de, després de treballar moltíssim, perquè no sabeu la feina que suposa resumir, perquè clar, a part de mi, els altres tres són uns grans erudits, saps? Mm. Per tant, resumir tot allò que saps costa molt. Al final hem aconseguit una exposició de 12 roll-ups, que molt gràfica, i aquest llibret. Aquest llibret que té 48 pàgines i que és una extensió de l'exposició, i que és el que donem als ensenyants perquè els serveixi també de guia i d'ampliació d'aquesta exposició. I aquesta exposició ja està corrent pels instituts. Per tant, es va inaugurar en el dia 22 de gener al lloc Lluís de Peguera. Per què? Perquè l'institut que havia estudiat l'Amat Piniella. Perquè aquesta exposició gira al voltant, o sigui, el tronc central és l'Amat Piniella i el Cale Raig, amb les ramificacions que fan el cas, no? Uh-huh. De manera que hi ha una part central, que a més està dissenyada ja amb uns colors vermells potents, que, en què expliquem, amb imatges i amb una mica de text, però poc, per tant, amb moltes imatges, i algunes d'una cruesa manifesta i especialment triades per aquesta pròpia cruesa, el pas, què significava anar a un camp de concentració barra d'extermini. Entens? Hi ha una primera part que ens situa l'Amat Piniella en el context manresà i en la guerra fins als camps de concentració de Catalunya Nord, en el seu cas de Sant Cebrià.
Argelé.
No, que, no, ell de Sant Cebrià, ell passa per Sant Cebrià. Després hi ha i l'entrada en el camp de concentració, i aquí és on comença aquesta segona part més potent, i llavors hi ha una tercera part que és l'Amat després de, i una part final que són doncs unes biografies breus de personatges, doncs això, el del Turan, la Neus Català, etc. I així s'acaba, són 12. Bueno, la idea és aquesta. Per tant, està corrent, i ha corregut pel Peguera, a veure si els diré tots, ha corregut pel Pius Foniker, ha corregut també, correrà ara per la Satània, el Manresa 6, i tots els instituts de Manresa. Després va a Torelló, després, va a Sant Fruitós, després va a Torelló, després probablement va a Porreig, un lloc molt important, perquè la dona de l'Amat Piniella era de Porreig, de la família del doctor Llevaria, i per tant hi té una relació, i ell va mantenir molt la relació. La seva dona es mor l'any 46, també va estar molta pega. La vida de l'Amat Piniella és una pega darrere de l'altra. Després ja l'han demanat a Sant Joan de Vilatorrada, hi ha interès també de portar-la a la FUB, hi ha gent de l'Alt Empordà que ja la demana, gent del Baix Ebre que la demana, gent de Cambrils que la demana, en fi, no, i després, avanço, sense dir dates ni res, podem fer una cloenda de l'aniversari del 50è aniversari, doncs aquí a Manresa, amb diferents actes, i portarem l'exposició al centre de la ciutat. Però no, corre, sí, aquesta era la idea, ens la van comprar, ens van dir que sí, i hem posat els cèntims. Nosaltres hi hem posat moltíssima feina, i la idea era aquesta, que corri en els instituts, que corri.
Bona feina.
I tant.
Nosaltres
i tant.
Pensem que sí.
Penso que poder tenir aquestes coses, l'angoixa que famílies han passat de no trobar els seus certs estimats i tot això des de...
I que alguns encara hi estan.
Encara hi estan. Penso que aquest treball, és el que deies, no és el fonament d'un any, de dos, amb el temps que ja porteu
al
memorial.
Clar.
Vull dir, esteu fent una bona feina.
L'entitat farà l'any vinent fa 20 anys.
Vull dir, 20 anys.
Va fundar el Quim Eloi, i llavors doncs, s'ha anat estenent, la Conxita Parcerises, i hem anat amb tant d'altres, no? O sigui, hi ha una vintena d'investigadors a l'entitat.
Molt bé,
poca broma,
bé.
Sí, sí. Poca broma.
Abans, quan has parlat de l'acte aquest, que tu has dit, veu com van triar els nanos, no? I tu has dit, i aquests eren els que venien ja.
Sí, aquests eren els bons.
Els bons, no?
Sí, sí.
Jo
sí,
la meva neta, que ha fet ara un Erasmus a Alemanya, ha aprofitat per estar a Alemanya, i com que es viatja un servei públic molt barat, no? Va estar a Auschwitz, no? I, esclar, ella ha fet fins a batxillerat i ara a la universitat aquí, i el que li van explicar allà em sembla que no li havia explicat mai ningú.
No, clar, clar, clar.
I va quedar garrativada, no? Va quedar...
Bueno, quan fan els viatges de final de curs el Pep Castilla i d'altres professors que van a Mauthausen, molta canalla es desmaien.
Bueno, la gent,
ho passen molt malament.
Sí, a canalla que ho passen malament. Però de la manera que els porta des d'aquí a Manresa no tenen temps, perquè van molt enfeinats. Yeah. I fan coses molt xules, fan unes píndoles després d'unes escenificacions, és molt xulo, de debò que ho hem de promocionar bastant més això, perquè volem que no es quedi més en el reducte escolar o familiar, no? Sinó que la feina que fa aquesta mainada, que fan els mestres i aquesta mainada, home, s'hauria d'ensenyar. Hi ha una cosa que se'n diu desconeixement històric, però això no afecta només el jovent. Mireu, jo la setmana passada vaig anar a un acte, que em van convidar a un acte, que era una representació sobre la història de diferents... a través de la història del Barça i de diferents presidents, doncs explicar la història de Catalunya. L'espectacle va d'això, es va fer el Cursal. I va haver-hi una activitat important entre les penyes properes a Manresa per assistir a l'acte, i es va omplir la sala petita del Cursal. I després de l'acte, doncs, em van demanar si jo volia dirigir una miqueta durant 20 minuts, va ser molt poc, doncs durant 20 minuts, doncs, una tertúlia, no? Però veient que quan obres algú vol dir alguna cosa, ningú diu mai res, diguéssim, no? Hi ha un silenci absolut. Sempre. Que el tallaries allò amb un ganivet, no? Doncs ja vam preveure doncs que fer alguna acció, i vaig demanar, a veure, dels que sou aquí, si es va parlar del Gamper, es va parlar del president Sunyol assassinat, quants teníeu controlada la història de persecució de la dictadura Primo de Rivera cap al Hans Gamper, o l'assassinat a Guadarrama el 36, començament de la Guerra Civil, del president Sunyol? Si eren 150 persones, es van aixecar 10 braços. I estem parlant de gent de la nostra edat, diguem-ho així, de la nostra edat, barcelonistes confessos, que ja estaven maquinant a veure aquell partit que jugava a les dues del migdia d'aquell dissabte, a veure com s'ho farien, si anirien amb tàpers, si anirien després o anirien abans, perquè són gent barcelonistes de pedra picada. 10 braços.
Sí, un tant per cent molt baix.
10 braços. O sigui, gent que deu conèixer Pi de Miracles de bona part de les plantilles històriques del Barça, i no sabien que era el president Sunyol.
Clar, però jo em pregunto, amb la quantitat de pel·lícules que s'han arribat a fer sobre els camps d'extermini, sobretot la llista de Schindler, que és la més vista, abans la que ens va impactar més, la sèrie Holocausto, només hi havia televisió espanyola en aquell moment, no n'hi havia cap més, i cada setmana hi una, la Meryl Streep, i una sèrie tan colpidora, encara... I pot haver-hi gent que avui en dia, que encara s'estan fent pel·lícules d'aquest tipus, no les vegin.
No, no és que hi pugui haver-hi gent, és que la majoria de la gent no les veu. No és que pugui haver-hi gent. La conclusió és que la majoria de la gent no les veu.
I el jovent ha deixat de veure televisió per veure...
Clar, per això nosaltres tenim una dèria... No sé massa com fer-nos-ho, perquè nosaltres som d'abans, allò que deia jo de la impremta de Montserrat, som d'abans, tot i que la nostra activitat està penjada a internet i es fa a internet a través del portal memoria.cat. doncs hi ha un centenar de webs penjades i cada any anem penjant i es van renovant i tot plegat. Però, per tant, ja estem en les xarxes, i procurem que vagin amb un clic. Clar, que l'altre dia em deia una noia jove que col·labora amb nosaltres amb les xarxes socials, a Instagram i a Facebook, que ens deia, no, és que millor filmacions que fotos, però cortetes. Però millor que un clic, perquè se'ns va ocórrer, però això ho penjaríem aquí. No, un clic. No volen dos clics. O sigui, no llegim i només volem un clic. Hosti, és complicat.
No, és complicat.
És complicat.
Jo penso que el fet de que els mitjans de comunicació es valorin els professionals per l'audiència, que vol dir, doncs...
Sí, clar, el món de la premsa...
Citat i vol dir...
T'asseguro jo que en pocs anys hi ha un canvi molt,
és,
molt fort.
És molt, molt dolent, perquè es veuen obligats... Ara mateix, jo era dels que sempre criticava gent que mirava segons quines televisions, que ja us podeu imaginar. Sí. I jo vaig molt amb cotxe i escolto molt la ràdio, no? I escolto, doncs, una mica Ràdio Manresa, la veritat és que no molt, escolto Catalunya Ràdio i RAC1. Ara fa molt temps que escolto RAC1. Pensava que escoltava una emissora sèria, però si m'estan parlant de lo que jo critico, que la, que d'altra gent veu aquesta escaleta, ara, ara està de moda. Jo per què conya de saber qui és el Montoya?
Ah,
si jo
Montoya.
No vull, jo no vull saber qui és el Montoya.
No sé qui és, perdoneu, bueno, doncs, però no sé qui és.
Pues estàs de sort, perquè si estiguis amb emissores sèries, sabries qui és el Montoya.
Sentit a parlar de la Isla de les Tentaciones. És un programa de...
No, jo no l'he vist mai, la Isla de les Tentaciones, però ara sé qui és el Montoya, perquè RAC1 parlen del Montoya.
La grandiositat d'aquest programa és que posen a parelles, nois i noies, els nois en un cantó, les noies en un altre. I en aquests nois els hi posen la Tentación, i els hi posen noies exuberants que van, que viuen amb ells. I a les noies, doncs, nois exuberants que viuen amb elles. I llavors es tracta de veure qui és infidel amb qui. És l'argument.
I això ho ensenyen per la tele.
Sí, clar.
El que li posen les banyes, però parlant clar...
I es veu, eh?
Ho està veient mentre les hi posen.
Exacte.
I això és modern?
Això és el que...
No, modern no, ja ho feien a la prehistòria.
L'altre dia, un tio de la NBA, un tio bo, no me'n recordo el nom, de la NBA de bàsquet, va fer algú i va cridar al mig del camp Montoya, perquè això ho veuen als Estats Units, eh?
Sí, i la Pupi Gulbert en el seu programa Estrella en va parlar com una cosa fora de lo normal. Parlant d'Estats Units, el desconeixement ha arribat al punt que ara es va fer una sèrie que té dues temporades, ara ja està la sèrie tancada, no sé si l'heu vist, de l'Al Pacino, que es diu The Hunter.
Sí.
Va, doncs aquesta sèrie, el net, no desvetllarem de què va l'argument, però el net és que no sap absolutament res, ni de camps d'extermini, ni que els seus avis hi havien estat, ni res per l'estil. I aquí passava el mateix, no només amb les presons, els que havien estat a les presons franquistes, sinó també doncs, amb tots els que havien estat als camps d'extermini, perquè és que aquí s'hi jugaven la vida, si deien alguna cosa. Per tant, aquesta gent que els hi va passar tot això, tu creus que no seria ja hora que se'ls hi fes un reconeixement a nivell de governs tal com mana? Alguns diuen que les que van cobrar alguna cosa dels governs, i els que havien estat a camps d'extermini, els alemanys, pel que jo sé, els hi pagaven alguna cosa. Alguna cosa s'hauria de fer, no?
Els que van, a Alemanya, els que van sobreviure, els va passar un jornal, mentre eren vius. Sí, a partir d'any 52, crec recordar.
I
a França van fer alguna cosa similar bastant més tard, em sembla que era el 73-74.
I a nivell de govern espanyol també van pagar...
I també, sobretot, i la Generalitat. Amb tot això sí. Però... és que no n'hi ha prou, vull dir, a veure, m'entens? Clar, ara nosaltres estem parlant, estem centrant molt amb l'última cosa que hem fet, que ja no és l'última, però així que vistosa, sí, que és l'exposició, el treball amb la mainada, el llibret, etc. Però és que hi ha una quantitat de feina per fer, que és impressionant.
Bueno, però els testimonis s'acaben, eh?
No, nosaltres, mira, clar, per exemple, he tingut la sort de poder entrevistar a 13 biberons. No me'n queda cap.
Sí,
i amb 5 anys se m'han mort tots.
Sí.
I parlo en possessió perquè me'ls he fet molt meus.
Sí.
Me'ls he fet molt meus.
Els últims de morir devia ser
l'últim va ser el Salvador Ferrés.
Salvador Ferrés.
Que havíem coincidit aquí amb alguna tertúlia.
És possible.
Va venir, sí.
Possible, va estar lucid fins l'últim moment. Sí. Nosaltres anàvem el dia 26. Jo hi vaig anar tres cops, sí. I dos d'ells amb ell, a la cota 705, allà a Pinell de Brai. I, bueno, era un espectacle. Clar, és que era l'únic avi. Era l'únic biberó que ja ens quedava. I l'últim any que va...
El que va aguantar també molt va ser l'Herms.
L'Herms, sí. Bueno, és un altre que vaig tenir la fortuna de...
Que aquest li vam... A través del col·legi li vam aconseguir la medalla Francesc Macià.
Doncs, clar, l'Herms, bueno, va tenir una activitat empresarial i laboral de primera magnitud, no? Allà els carburos i així, no? Sí. Però jo vaig tenir la sort d'aquesta gent. És que no em queda cap. Però, clar, el seu testimoni sí que queda. Perquè els vam gravar, tenim la filmació penjada, tenim el treball de recerca fet, Això és genial. Nosaltres ens dediquem a aixecar morts gairebé. Vull dir, no, gairebé no, aixecar morts, sí, sí. En aquest cas eren vius encara, però ja no hi són.
El que està molt bé és que en els estudiants el treball de recerca, molts d'ells els fan sobre els seus familiars.
Sí.
Que, per cert, a mi em va colpir molt a la Plana de l'OM
l'any
passat o fa un parell d'anys, que una noia va fer el treball de recerca del seu avi. Però resulta que el seu avi...
Era un militar franquista de primera fila.
Franquista. I de la manera... la nena es va quedar...
Sí. Però de la manera que ho explicava ella,
sí.
I com a casa seva, que a més són de la seva, a més a més,
sí.
Doncs han viscut que és genial.
Clar.
O sigui, és genial.
Sí, 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 sí.
Perquè, o sigui, ella no renuncia a l'avi, diguéssim,
no.
Però explica qui era el seu avi.
Clar, és que quan obres un meló, allà pot sortir de tot.
Clar, clar.
Sí,
clar.
Sí.
I les famílies, i jo crec que encara estem amb el poema de Machado de les dues Espanyes, això no s'ha acabat.
No,
les
contrari.
Dues Espanyes,
no,
les dues Catalunyes, sí. O sigui, estem...
Nosaltres fem esforços per explicar la història d'un bàndol, no d'un bàndol i de l'altre, sinó de gent que va estar en un bàndol i gent que va estar en un altre. D'uns que hi van anar-hi perquè van voler, els altres que s'hi van trobar, etc. Aquest és un esforç que nosaltres el fem, també. Nosaltres publiquem i tenim coses publicades i estem en vies de publicar-ne de molt interessants. També de gent que es va passar a l'altre bàndol o senzillament de gent que va passar a la frontera. Per què no havien de fer-ho? Per què no, un xicot de 18 anys no havia de fer-ho, això? És que jo convido... Dic que no... Digueu-me pedant, però en aquests moments no es pot fer una història de la Guerra Civil a Catalunya si no es passa per la web de memòria.cat. Si passes per la web de memòria.cat pots fer el doctorat i no surts de casa. I digueu-me pedant. Però feu la prova. Nosaltres... Quan tu t'enfrontes a les cartes que arribaven del front d'Aragó cap a Manresa d'un xicot de 31 anys que deixa la dona i una criatura, o d'un nano de 17, no? O del Mau, no? Que explica, diu, és que estàvem jugant a la plaça i de cop i volta, diu, encara no havíem començat a ensumar les noies, ve a dir, i de cop i volta ja ens posen una escopeta, no? Bueno, a ell no li van posar ni una escopeta, no van ni vestir, o sigui, al cap de 48 hores ja l'agafaven els nacionals, perquè de tant pujar i baixar turons allà al front de Balaguer sense saber on anava, perquè els que m'anaven tampoc no en tenien ni idea, va destrossar les espardenyes amb les quals va sortir de casa.
Bueno,
i ell va estar de sort. I va estar de sort que a les 48 hores el van agafar. I va fer tot el procés de les presons, etcètera, no? Però qui no va estar de sort, de la mateixa manera que arribava, al cap de 48 hores podia estar mort.
Sí, sí.
Però clar... M'entens? I això ho llegeix. Quan llegeixes les memòries dels sobrevivents, algunes escrites amb calent, d'altres refredades al cap de 40 anys, perquè els seus nets i els seus besnets ho han demanat a l'avi. Avi, perquè els seus fills no ho han demanat. Perquè ells tampoc no ho explicaven. Clar, és que és tot un procés d'oblit, que ens ha portat on ens ha portat. Perquè, o sigui, va ser tot tan bèstia, tant en un bàndol com en un altre, que la gent va quedar acollonida, o sigui, va quedar muda. I què van fer els sobrevivents? Viure per conviure, o conviure per viure. Tant els d'un bando, els que som de poble, a més que tenim casos, allò, ja saps qui és fulano i qui és sotano, aquelles de cal no sé què, l'altre cal no sé quantos, ho tenim claríssim, això no és cap història d'explicar-nos-ho. Però quan llegeixes tota aquesta documentació, sobretot les cartes és la cosa més punyent, perquè... una memòria pot passar pel sedàs de això ho poso o no ho poso, però una carta, quan tu escrius una carta a la teva nòvia o la teva mare o el teu pare, escrius allò que estàs sentint en aquell moment, no? I allò queda reflectit, i quan tu obres aquelles cartes
o no, perquè n'hi havia molts que no explicaven,
no, clar, no, exactament, ara n'estic fent un que sempre explica que està molt bé i l'acaben matant al 41 no, a principis del 42 algú sent d'un injecció al cor.
I és
de Monistrol.
I que a més
i fins aquí llegiré, perquè si no faré un spoiler, ja
no, però les cartes del meu avi de la presó de l'any 40, estic molt bé, em tracta molt bé,
clar,
i moltes coses
les del front també és veritat que això passa, les del front sabem, et posa més la pell, et posa més en el lloc, o dones més una idea de com anava tot en les memòries que no pas en les cartes, perquè efectivament les cartes seguien d'això. Però clar, quan tu agafes una carta que només la llegida, el que l'ha escrita i la seva dona, i el tercer que la llegeixes ets tu, al cap de 60 anys, bueno, hi ha moments que aquestes cartes les has d'aparcar i dedicar-te a una altra cosa. Però allò és una lliçó d'història i una lliçó de vida brutal. brutal, perquè allà no parles ni de generals, ni de parles de fronts, no parles ni d'ideologies, parles de la vida. I llavors t'adones que hi ha tantes guerres com persones.
El cas, i hem d'anar acabant, el cas de Matpiniella, a més es va trobar que quan va venir Manresa no va poder entrar a Manresa.
No.
Perquè si no el mataven.
Clar, va entrar i
el van exiliar de la seva ciutat.
I a puntades de peu van fotre el vagó de la Renfe una altra vegada.
És que...
Va venir a signar llibres, però ell es queda a Barcelona.
Això quin any era? Quan va...
Això, hosti, per...
50 i poc,
sí,
no?
Sí, 60 potser. Perdoneu, gent de memòria història de Manresa, però en aquest moment no me'n recordo de l'any que era. Però vaja, sí, els 60, devia ser, o els 60. Sí, sí, bé convidat per gent, doncs, militant de la catalanitat, alguns d'ells catòlics fervents, i el conviden, i així, i uns falangistes a puntades de peu, com qui diu, cap a la Renfe, i no tornis a venir, que et fotrem la pell.
Hem d'acabar. Salvador, moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Només dic que no sé si la pel·lícula Marco serà bona o dolenta per tot el que estem explicant.
És
no
una pel·lícula molt bona, jo l'he vista, sí. És una pel·lícula molt bona, està molt ben interpretada, i és sorprenent. És sorprenent on pot arribar la persona.
Deixem-ho aquí. Moltes gràcies, Vicent, Josep. Tornem, si Déu vol, dilluns. Us esperem. Adéu-siau.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi.
La una en Canarias. Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa.